Medi Ambient, a Cugat Mèdia, amb Alba Triadó.
Comencem a Cugat Mèdia, un espai dedicat al medi ambient, on parlarem de diversos temes relacionats amb l'emergència climàtica, el reciclatge i la sostenibilitat, entre d'altres, amb la voluntat de posar sobre la taula els reptes que tenim per davant, avui i ara, amb el nostre planeta. Ho farem cada mes de la mà d'experts que ens ajudaran a fer una radiografia de la situació. Ens trobaràs al 91.5 FM, a la web i també en format podcast per escoltar-nos quan vulguis i des d'on vulguis. Comencem aquest espai amb una tertúlia sobre la vespa velutina, també coneguda com a vespa asiàtica. S'ha convertit en un mal de cap des de que la primavera del 2018 se'n va detectar per primer cop la presència al Parc Natural de Collserola. De fet, tres quartes parts de la serra de Collserola té presència continuada de l'espècie invasora procedent del sud-est asiàtic, que preocupa per l'efecte que té sobre les poblacions d'abelles i d'altres pol·linitzadors i, per tant, sobre la biodiversitat del parc. Tot i que els experts preveien l'arribada tard o d'hora d'aquesta espècie exòtica a l'espai natural, la seva ràpida expansió i adaptació l'ha convertit en un habitant més del nostre entorn. Erradicar-la no és una opció, ja que actualment no existeixen mètodes efectius i no agressius amb la resta de fauna i flora que puguin aturar la seva dispersió. Per parlar-ne ens acompanyen el senyor Francesc Llimona, biòleg del Parc Natural de Collserola, Cisco García, guarda forestal del Parc Natural i encarregat de fer el seguiment de la propagació d'aquesta espècie, la ballaire Eric Barbero i el regidor de Benestar Animal de l'Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Carol. Molt bon dia, senyors, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Senyor Llimona, l'estratègia actual passa per fer-ne el seguiment i per controlar-ne la població, no és així?
Sí, evidentment des del seu inici s'ha dut a terme, diguem-ne, aquest seguiment, diguem-ne, més que aviat aquesta detecció, això us ho podrà explicar millor el Cisco, però en els darrers anys sí que hem tirat endavant una línia que em sembla que era necessària i interessant, que era veure realment quin és l'efecte, quina és la importància que suposa, diguem, l'impacte, la presència i extensió de la vespa asiàtica envers la totalitat de les espècies d'abelles que en diem solitàries. És un grup molt desconegut i que juga un paper molt important amb la pol·linització. I a tall simplement d'exemple dic que amb aquests dos anys d'estudi hem detectat 196 espècies d'abelles solitàries, abelles salvatges, diguem-ne, que no suposen cap risc, i fins i tot hem extès aquest treball a les vespes. I fins ara tenim 166 espècies de vespes, dir que ves que veiem. Evidentment, l'impacte de la evidentment és conegut, ja sortirà sobre els apiaris, sobre la fruita dolça, però aquest aspecte, com a part natural i com a biòleg, ens interessava d'alguna manera dimensionar-ho. I això ens ha portat, lògicament, a analitzar, diguem-ne, quin era l'efecte, l'impacte de les trampes que s'utilitzen envers tot aquest grup. I simplement també, en plan resumint molt, es va realitzar un treball final universitari dirigit pel professor Jaume Cambra, un treball final de màster, analitzant, sembla que eren set trampes i fixeu-vos, només ho tinc apuntat per aquí, em sembla que és només el 2,37% de 13.670 insectes capturats eren de vespa asiàtica. Podríem extendre'ns, però em sembla que com a titular, diguem-ne, de la necessitat de treballar amb la selectivitat de les trampes i mètodes de captura era una dada important. I la veritat, totalment novedosa. Això ha sortit un extracte d'aquest treball al darrer butlletí del Parc Natural.
Perfecte. De les trampes en podrem parlar una mica més endavant amb el senyor Barbero i el senyor García, que segurament ens podran posar una mica de claredat sobre l'assumpte. Senyor García, vostè que és el que treballa sobre el terreny amb la vespa velutina, quina radiografia tindríem a dia d'avui de l'afectació d'aquesta espècie sobre el parc de Collserola?
Bé, la radiografia seria que tres quartes parts del parc ja estan, ja és a dins. Llavors, queden un parell de municipis, que són els que menys aigua tenen a la zona forestal, que podria ser són Sant Just i Sant Feliu, que aquests, de moment, i una part de Molins, que aquests no tenen afectació directa. Sí, potser hi ha alguna que se perde por la zona, però no és un continu com passa a Sant Cugat, com passa a Cerdanyola, que són un dels municipis més afectats, incloent Barcelona.
Perquè aquesta espècie de vespa, quin clima, què li va bé per assentar-se al territori? Per què ha arribat a Collserola?
Bueno, ha arribat des de les zones humides, de la zona del Besòs, elles busquen sempre zones amb aigua per poder construir els seus nius, necessiten cel·lulosa per això, i això és primerenc per elles. És el que més li importa. Llavors, la zona que és de Sant Feliu, Sant Just, doncs és més seca, la zona forestal. Llavors, ens han vingut alguna, ja dic, de la zona urbana, però a forestal, nius encara no hem vist. Algun individu solitari que s'ha quedat alguna trampa, però no. Aquest any, de moment, no he agafat ningú allà.
Si els nostres oients es pregunten, fa molt temps que ja sentim a parlar de la vespa velutina, dèiem que del 2018 està assentada al parc, va arribar a la península Ibèrica, si no m'equivoco, a finals de 2010, a França, que va ser la primera regió europea el 2004. Si algú encara no n'ha sentit a parlar, què li podríem dir? Com detectem què és una vespa velutina i no una vespa autòctona?
No, és molt clara. Mira, hi ha una cosa que la diferència de totes, que és que té l'antebraç de color groc. Això, quan veieu alguna vespa gran, d'un tamany de 3 centímetres, 3 centímetres i mig, que té l'antebraç de color groc, aquesta és velutina segura. Totes les altres espècies no ho tenen. O sigui, pot haver confós amb el tamany amb una megascòlia, que és més gran, o la cabro. Però amb aquesta vista ho sabrem molt bé.
La podrem detectar. Els nius també són diferents de les vespes autòctones?
Sí, no, bueno, no, són molt semblants, el que passa és que l'entrada és diferent. La cabra la té per sota i la velutina té per un costat, a mig niu.
N'hi ha un niu primari, oi, si no m'equivoco, i després és quan el rusc es fa més gros.
Sí, normalment elles comencen, les reines que surten ara, que començaran a sortir ara, són un niu primari o embrionari. Aquest ho tenen que resguardar, perquè amb la pluja, com ho fa la reina normalment, és més, està desprotegit. I ara ho solen fer a zones que estiguin cobertes d'aigua, suplegades. Llavors, aquest niu, segons on faci, pot quedar un 70% surten, però un 30% ho solen fer en un lloc on fan el primari aquest, o el milionari. Si no les agrada aquest niu, es mouen un 200, 300 metres, fins que troben un lloc bé. I estan un temps entre dos nius, entre aquests dos nius. Després, quan aquest niu passa al gran, aquest petit ho abandona.
Senyor Llimona, per a les persones, la vespa velutina comporta alguna complicació més enllà que el que podria ser l'afectació d'altres tipus de vespes o abelles, pel que fa a la picada i al·lèrgies?
Bueno, sembla ser que, sobretot la gent que treballa en temes de salut, recalca que la picada en si mateix de la vespa asiàtica no té per què ser més preocupant que la d'altres espècies. Això en principi seria, diguem-ne, el que ens han reformat, i de fet no tenim constància de si hi hagués un atac, quan hi ha hagut algun cas, doncs, a diferents llocs d'Espanya, evidentment es fa molt mediàtic. Si no tenim cap cas d'aquests, és que en tot aquest temps no s'ha produït. La qual cosa no vol dir que no s'hagi d'anar al tanto, que jo personalment el que em preocupa és una situació en la qual algú de manera inconscient accedeixi, sobretot amb un niu primari, que són molt més difícils de detectar, i a una alçada i a una ubicació, diguem-ne, que podria possibilitar, diguem-ne, la trobada inesperada. Si vas pel bosc i tal, llavors, si estàs, diguem-ne, en grup, evidentment, com en totes les vespes, no és gens agradable. Però ara per ara, la veritat és que no s'ha... Però compte, perquè evidentment és un bitxo molt, molt, molt preparat per picar. I una petita peculiaritat és que, a diferència de les abelles, no moren al clavar el fibló.
Per tant, pot haver picada reiterada, diguéssim.
Sí.
Senyor Barbero, no sé si a vostè l'ha picat alguna vespa velutina.
Sí, alguna m'ha picat, sí. Però, bueno... Sí, sí.
Segur
alguna
que
m'ha picat.
Segur que a part de la molèstia de la picada, que n'estic convençuda que l'és, per vostè el problema és el que suposa, és l'amenaça que suposa per les seves abelles, pels apiaris que vostè té a Collserola, oi? Perquè aquest tipus de vespa ataca les abelles.
Bueno, bon dia, el primer de tot.
Bon dia.
Volia fer referència a això. A veure, sí que és veritat que, clar, la vespa velutina, una de la seva dieta principal, diguem que seran els nuclis d'Apis mellifere veriensis, no? Que diguem l'abella de la mel. Però realment, Collserola és un parc natural on tot està unit. Llavors, una vespa asiàtica el que farà és malmetre tota la fauna i tota la flora, no immediatament, sinó amb el temps. I això afectarà tant a les abelles dels meus arnars com a les abelles solitàries, com feia molta referència a Francesc Llimona. Val? Hem de pensar... Volia fer donar una dada a l'aire. Val? Uh-huh. Diguem que hi ha unes abelles, vale, que es diuen abelles alfareres, vale, que és superimportant, aquestes abelles, i Collserola està ple. Està ple d'abelles alfareres.
Són, són importants per la pol·linització, per exemple?
Bueno, hi ha unes abelles que es diuen abella albanyil osmia SP, que fan forats al fang i són solitàries, i a Collserola hem pogut veure molts assentaments d'aquestes abelles. Clar, això és un peix que es mossega la cua. Ja no és només les meves abelles, sinó que és el resta de papallones. També hem vist que bueno, ataquen a mosques, ataquen a altres vespes, com la vespa d'aquí, vespes autòctones, també, uh-huh. també se les mengen. Les posen a la seva dieta. I, bueno, en general, tots estem amoïnats pel fet que globalment afecta una mica a tota la fauna.
A la biodiversitat, també, oi? Al final de l'espai.
I inversa tota la flora, també, flora i fauna, perquè tot va unit.
En el cas de les arnes d'abelles, que vostè coneix molt bé el seu cas, el problema no és només, diguéssim, aquesta caça de les abelles que utilitzen per alimentar les seves larves, sinó que també la presència d'aquest tipus d'abella al voltant de les arnes pot generar estrès i que, per tant, els apiaris acabin col·lapsant.
Sí. Això és un problema real que ja portem observant fa molts anys. Hem de fer un punt també molt important, que nosaltres tenim sort, diguem, aquí a Espanya i aquí a Collserola. Val? Aquí a Collserola, jo el primer cop que vaig divisar una vespa velutina va ser ara fa 3 anys, d'acord? A un arnà d'un conegut meu, d'un apicultor. I, bueno, què passa? Que nosaltres portem avantatge, perquè ja tenim referència a apicultors francesos, per on va entrar més d'hora. També tenim referència amb apicultors gallecs. O sigui, a Galícia fa 8-9 anys que ja va entrar, 7-8-9, depèn de la zona.
Sí, va començar pel País Basc i es va anar estenent pel nord de la península. Oi?
Com? Perdona?
Va entrar pel País Basc, si no m'equivoco, i es va anar estenent pel nord de la península, per Astúries, Cantàbria i Galícia.
Correcte. O sigui, diguem que tota la costa Galícia, tota la costa nord, és zona zero de la vespa velutina. A veure, per què dic això? Dic això perquè no tot és dolent, val? O sigui, vull dir, la vespa velutina, òbviament, és molt dolent, però el que ha permès, que era molt complicat, era que tots els apicultors, biòlegs, especialistes, fem una pilota i ens unim per poder superar això, no? O per poder trobar alternatives. I en aquest aspecte ha sigut positiu, perquè ha creat molta més comunicació entre nosaltres, no? Però, bueno, després, òbviament, ha estat tota la part negativa. Referent als arnars, sí. La vespa velutina el que fa és, té una molt intimidatori, molt. És un depredador de l'Apis mellifera, de l'abella negra autòctona, molt agressiu. No pararan. Quan estan en niu secundari, les vespes velutines, han d'alimentar a tope a les seves larves. I per, o sigui, necessiten proteïna, i la proteïna la treuen del tòrax de les abelles, val? Entre d'altres. Llavors, no pararan una darrere una altra, una darrere una altra, fins que diguin que ja tenen prou.
Pregunta en aquest sentit, senyor Barbero, llanço la pregunta a la resta de tertulians, seria si aquesta espècie compta en el nostre entorn amb algun depredador.
Pues actualment no. Sí que és veritat que hi ha algun tipus d'ocell, per exemple, a l'abejaruco, que s'han estudiat casos que sí que es casen. Però, curiosament, on hi ha abejarucos, no hi ha vespes velutines. Però on no hi ha vespes velutines, on hi ha vespes velutines, no hi ha abejarucos. Els abejarucos només estan en una part de la península Ibèrica i no a tots llocs, val? Llavors, i també pensem que l'abejaruco és un dels depredadors de les abelles, també, principal. L'únic depredador que té la vespa velutina és l'humà i les accions que puguem fer els humans. També volia recalcar una dada important que crec que ens hem obviat. Abans hem parlat de la seguretat per si és més... hi ha més problema per una picada de vespa velutina o no.
Uh-huh,
vale? Volia fer referència a això. Em sentiu?
Sí, digui.
Vale. Pensem una cosa. Les vespes velutines, hem estudiat un comportament que van començar fent els nius secundaris a les copes dels arbres, molt alt, a molta alçada. Per què? Perquè elles, com venien de fora... deien, ostres, anem a posar-nos a molta alçada per si hi ha tipus de depredadors. Ja fa un temps que s'observa que cada cop estan baixant més els nius, inclús a nivell terra. A nivell terra. Què vol dir això? Vol dir que per feines de desbroce, per jardiners, inclús per propis apicultors, podem trobar-nos els nius a nivell terra. Això... s'ha d'anar amb cuidado.
Doncs apuntant perquè, aquesta dada, clar, senyor Barbero, no sé si potser el Francesc Carol té alguna informació que puguem compartir en aquest sentit a nivell de ciutadania de Sant Cugat. No sé si han vist més tipus de nius de velutina en els darrers temps o si això que apuntava precisament en aquest moment el senyor Barbero, si han canviat i de ser a les copes dels arbres se n'han trobat també en altres espais més arran de terra i que potser fa que la perillositat per a les persones sigui més alta.
Sí que és veritat que hi ha hagut, clar, comentant el que diu l'Eric, sí que m'he fixat que algunes de les fotografies que ens arriba la seguretat a l'hora de denúncies a la policia, doncs sí que els nius estan, no arran de terra, però sí a una alçada potser no tan alta com abans. El que sí que està molt bé és el que diu l'Eric, és que no hi ha un depredador natural i tampoc no hi ha una adaptació de l'abella encara. A Àsia, perquè he pogut investigar o comentar-me, l'abella mel·lífera asiàtica ja fa temps que ha après a defendre's de la velutina. De fet, ho fa en dos sistemes. Un és amb ultrasons, que encara no entén molt bé com ho fa, però déu-n'hi-do. I l'altre és agrupant-se l'eixam de les abelles al voltant de la vespa, collejant les ales, augmentant la temperatura i fent-la esclatar. Perquè a partir dels 45 graus la vespa asiàtica mor, però la mel·lífera asiàtica no. Què passa aleshores? Això és les coses que he pogut anar mirant. L'europea encara no s'ha adaptat a això. Sí que sembla que en algun lloc he llegit que l'abella europea traslladada a Àsia sí que comença a defendre's, però no de manera tan eficient. Per tant, de mateixa manera que les velutines doncs intentaran, com diu molt bé l'Eric, adonar-se que n'hi ha depredadors i, per tant, baixar la defensa i, per tant, posar els nius més a prop, la intenció és que en un futur doncs, les abelles comencin a defendre's. Però fins ara, l'únic depredador és l'home. I, per tant, des de l'Ajuntament ja, de fet, tenim un contracte amb una empresa que es dedica a destruir aquests nius amb aquelles pistoles tan vistoses.
Boles de paintball, oi? Em sembla que s'utilitzen com amb un tipus de bola de paintball.
Correcte.
Perquè els oients es facin una imatge.
No fa una explosió tèrbica, que fas la destrucció del niu. I, de fet, Protecció Civil s'encarrega d'això. De fet, ara el nostre projecte és habilitar Protecció Civil directament per fer aquesta funció. Ja tenen permís d'ús d'aquest tipus d'armes i ja tenen que treure's l'habilitació per poder usar els productes químics d'aquesta arma. Per tant, el fet seria que un cop truquis a la policia, no caldrà trucar a aquesta empresa externa amb l'estalvi que això suposa i amb la rapidesa que suposa que ho faci directament Protecció Civil. Però, com diu molt bé l'Eric, doncs el depredador natural d'ara és l'ésser humà, és l'únic que pot protegir aquesta biodiversitat que és l'abella. L'abella, recordem, és el polinitzador dels més importants. ara que estem doncs, posant hotels d'insectes, que han sortit a les xarxes i és un fet doncs, bueno, que ens ajuda a que els pol·linitzadors tinguin nius, recordem que l'abella és un dels més importants. Hi ha hagut una baixada de la població de les abelles. Sí que, per exemple, l'any passat, amb el tema del coronavirus, doncs, l'Eric i jo comentàvem el fet de que hi havia hagut una explosió d'aixamanament, d'augment d'abelles, degut a que bueno, doncs, el confinament doncs, portava que hi haguessin més flors, que no tallàvem l'herba i, per tant, això provocava més abelles. Està molt bé. Ho hem de continuar protegint. Ara que hem fet la declaració d'emergència climàtica, amb la gran feina que està fent la regió de Medi Ambient, l'ALBA, doncs, a Gordó, doncs és important remarcar que dins d'aquesta emergència climàtica també està la protecció d'una abella. Importantíssim, que han comentat els companys abans, és que la vespa volutina no té una perillositat superior a la vespa normal. Per tant, si tu pots patir un xoc anafilàctic, doncs compte perquè tindràs igual per una vespa normal que per una vespa asiàtica.
Potser seria important apuntar per als nostres oients què hem de fer en cas que detectem una vespa volutina o un rusc de vespa volutina. En el cas que ho trobéssim al Parc Natural de Collserola, senyor García o senyor Llimona, què hem de fer si detectem la presència d'aquesta vespa? Amb qui ens podem posar en contacte perquè en tingui coneixement?
El protocol és el mateix que la zona urbana. O sigui, sense tots avisar, gens rurals. En aquest cas ja passaria a l'Ajuntament, que és el que té les competències. Nosaltres fent un seguiment d'això sí que ho apuntem o localitzem, i depèn com, en algun cas, pues, si és molt a prop pues, o molt a prop d'una pista nostra, faríem alguna actuació, però és molt limitada aquesta actuació. Aquestes... Però en principi el protocol és aquest.
Aquestes actuacions, si no m'equivoco, senyor García, es limiten en si estan a prop de llocs de pas, oi? Que per tant podrien tenir una incidència molt directa amb els ciutadans i les ciutadanes.
Que s'està treballant o que són llocs de molt de pas, com sabem aquí a Collserola, doncs tenim certs jocs que hi ha molta gent. Llavors allà s'actuaria en aquest sentit.
Anem a la... Perdoni, digui.
El protocol nostre seria trucar a la policia, per tant la policia actuarà en conseqüència. Recordem que sempre serà sempre quan estigui la via pública.
En el cas que trobem un rus, senyor Carol, en la nostra propietat privada, què hem de fer?
En aquest cas, buscar una empresa que pugui eliminar el rus, no acostar-s'hi, o si no, demanar informació a la policia que els hi posarem algun, bueno, els hi direm com actuar en aquest cas. Però recordem que l'actuació de l'Ajuntament sempre serà en via pública o en zona privada que causi afectació a la via pública. M'explico, un arbre que estigui en una finca privada però les seves branques amb el niu de vespes estiguin a prop de la via pública. També recordo, i aprofito, trucar també si trobem eixams d'abelles. Important. En aquest cas, per l'efecte contrari, per salvar-les. Trucaria amb algun dels nostres apicultors, entre ells pot ser l'Eric, per exemple, i... aniríem a agafar-les, a buscar-les i a portar-les a Collserola on estaran més protegides. Per tant, fem la doble funció. Per un cantó truquem per destruir els nius de vespa asiàtica, per altre cantó truquem contra un eixam d'abelles per protegir-les i portar-les a un lloc segur. I per això sempre la policia, al 092.
Ens queda molt poquet temps de tertúlia i ara toca la part més complicada i que no té solució màgica, m'imagino, però són vostès qui m'ho hauran de dir. Com solucionem aquesta problemàtica? No? Hem dit que possiblement erradicar-la no és una opció. El senyor Llimona ens ha il·lustrat tot just començar amb un estudi doncs, que ens deixava molt clar que les trampes que s'estaven fent servir tenien molt poca incidència sobre la població de vespa velutina i sí que en tenia sobre altres tipus d'insectes. Disculpin, perquè jo el nom tècnic no me l'he apuntat, segur que ens el poden aclarir vostès. Però per on passaria doncs, aquest control, si res més no, reduir la població, tenir-la controlada perquè no afectés sobretot a les nostres abelles i a les nostres espècies que preserven la biodiversitat?
Bueno, doncs en aquest cas, a mi em toca, clar, com a administració respondre. Tal com diuen, doncs, les trampes sí que tenen la incidència que tenen, sí que es poden protegir a nivell individual o de la casa, de que no s'acostin a vespes, però hem d'estudiar que no afectin altres animals, és destruir els nius. Val? Per tant, avisar el moment que es descobreixi un niu, destruir-lo... De fet, tenim intenció d'aconseguir un d'aquests nius intactes, 8, lògicament, per tenir-lo a comissaria, perquè doncs, a escoles i demés doncs, els nanos puguin aprendre a detectar el que és un niu i poder trucar o comentar-ho amb els pares. No?
Una mica de pedagogia, oi?
Pedagogia és importantíssim. Per tant, cal avisar i destruir aquests nius. És l'única opció. Fins que no trobem un depredador viable, com comentava l'Eric, o fins que les abelles no aprenguin després de moltes generacions a defendre's millor, doncs tindrem una problemàtica amb una espècie invasora. És la problemàtica de les invasores que podem Demà un altre programa la farem sobre cultures argentines, l'altre programa la fotrem sobre un altre. Quan tu trenques l'equilibri de la biodiversitat i introduïm una espècie invasora que no té depredador, succeeix el que succeeix.
Senyor Barbero, vostè com a part afectada, vostè té algun tipus de trampa per protegir les seves abelles, a més de part afectada, amant de les abelles, eh? A mi m'agradaria dir que l'Eric, a més, per això no em dic que és apicultor, que és abellaire, que el seu amor per les abelles és molt important.
M'agrada el terme abellaire com cuidador d'abelles. Bueno, mira, volia recalcar un parell de punts. Com molt ben diu el Francesc Carol, sí que és veritat que el tema és destruir els nius, val? També vull recalcar el tema que aquest tipus de reunions que estem fent ara o conferències, no? Petites conferències, és veritat que entre totes les parts tenim un compromís, ja sigui per part de l'administració, de l'Ajuntament de Sant Cugat, jo el veig compromès amb el tema, com és l'equip de biòlegs i forestals, com en Cisco, com en Francesc Llimona, val? I també com els abellaires, no? Els abellaires, apicultors que estem per la zona, i també agricultors. O sigui, aquest és el camí, és tenir fusió entre tots i anar observant com evoluciona tot, d'acord? O sigui, però el que sí que vull dir és que hi ha un compromís per totes les parts i crec que això és molt maco i molt bonic, a part de funcional, d'acord? ¿Vale? I dit això, sí, que me'n vaig per les branques. Tinc un sistema de defensa dels arnars que consisteix en unes arpes elèctriques, d'acord? Són unes arpes elèctriques que és un sistema que té una patent pública, que es va inventar fa molts anys i té una patent pública perquè realment és un dels sistemes que ens hem adonat als apicultors que funciona. Vale?
Deixi'm
funciona,
fer una, deixi'm
no
fer un apunt, senyor Barbero, per als nostres oients, i vostè em corregirà si m'equivoco, eh? Aquestes arpes elèctriques, perquè els nostres oients es facin una idea, vindrien a ser com els tancats elèctrics del bestiar que trobem a la muntanya, en format vertical i molt finet, que ens recorden a la figura de l'arpa, per això el nom d'arpa, i que estan electrificats.
Correcte.
I que es col·loquen al voltant de les arnes, oi?
Sí, és com una arpa musical, val? És la mateixa idea. Què passa? La part més, una mica més tècnica perquè ho entenem tots. Diguem que hi ha dos cables, vale? Disposats paral·lelament. I es posen una distància estratègica entre cable i cable perquè serà positiu i negatiu. Què passa? Que l'apis mellifera, l'abella, oberta d'ales, fa 1,4, 1,6 centímetres. La vespa velutina fa entre 2,4 i 2,6 centímetres. Entre cable i cable, els col·loquem a 2 centímetres. Què vol dir? Que les abelles passaran lliurement i quan una vespa velutina estigui seguint a una abella, farà contacte entre el positiu i el negatiu i la frenarà. I llavors l'abella podrà fugir. És que no hi ha una altra, de moment no hi ha una altra solució. També, perdona que aprofito, ja sé que tenim pocs minuts.
Breu, que ens queden un parell de minuts.
Sí, és que vull que parlin tots també perquè em sap greu, per despedir-se. El que volia dir era fer una crida a la ciutadania. No és feina només de les administracions, no és feina només del Parc de Collserola, no és feina només dels abellaires. El que hem de fer, també necessitem una resposta de la ciutadania, si us plau. Hi ha unes trampes casolanes. Jo m'ofereixo per explicar una a una el que calgui, fer unes trampes casolanes per atrapar les reines. Les reines ara, al febrer i al març, surten de sota terra perquè estan dormides i surten. I el que voldran és colonitzar i fer nous nius. Hi ha unes trampes molt senzilles que qualsevol persona que vulgui saber com es fan pot contactar amb mi o estic segur que també amb Francesc, amb el Cisco, ho podem solucionar, d'acord?
Senyor García...
Les paraules als meus companys.
Gràcies.
Que té molta raó en el que diu, sí que és veritat, però el que, bueno, jo sempre penso en la prevenció, i la prevenció és ara, la primavera, que sortiran les reines de diopausa, capturar-la, però cada reina que agafem és un niu més que tenim, i llavors és un problema menys, i quan surten les primeres reines de la tardor del niu. Això és primordial. Si agafem aquestes reines, no tindrem nius.
Els ciutadans, a nivell particular, no estaríem fent res mal fet si capturéssim aquestes reines amb aquestes trampes que vostès ens comenten?
De vegades, a veure, nosaltres, és que clar, no sabem com les fem. Nosaltres el problema que tenim és de comunicació amb la gent. Nosaltres oferim, com diu l'Eric. Us oferim a dir-li que, mira, has de fer aquest foral de 5,5 perquè surtin les altres insectes per sota, de 10 perquè entra la velutina. És molt senzilla, perquè ho fan amb ampolles d'aigua. Que estaria bé que aquesta ampolla d'aigua, ja remarco una mica, que sigui de color verd, perquè els atreix més, i que les anirà millor. Però que prevenció, prevenció. El treu el neu està molt bé, però el primer és...
Millor que no hi sigui, oi?
No hi sigui.
Evitar-ho.
Senyor Llimona.
És agafant tot el que saben els experts, es tracta l'Ajuntament de recollir aquesta informació i fer la comunicació, perquè també, com diu molt bé l'Eric, sigui la ciutadania la que ens ajudi. Portem milers d'anys amb una aliança entre l'ésser humà i les abelles. De fet, hem d'ajudar aquesta i continuar aquesta aliança amb la defensa de les abelles i, per tant, la nostra és la funció de difondre aquesta bona feina i aquesta bona praxis del parc i dels abellaires com l'Eric.
Senyor Llimona, per acabar, no sé si vol afegir alguna cosa.
Bueno, el primer de tot és que ha estat un plaer, diguem-ne, veure que hi ha aquestes opcions de debat basades en el coneixement. O sigui, realment és un luxe, diguem-ne, disposar d'aquests aliats, d'aquests companys que a diferents nivells, inclús el programa en si, vull dir que hi ha aquesta documentació prèvia i que comencem ja a partir d'un nivell de coneixement. Després vull dir, a veure, la part, jo porto més de 30 anys treballant a Collserola i hem tingut alguna victòria i moltes derrotes, diguem-ne, i les derrotes bàsicament tenen un denominador comú, que són les invasions d'espècies exòtiques, sigui animals, sigui plantes. I en alguns casos, diguem-ne, et donarien per una sèrie de programes que procuraria
els emplaço.
Estalviar-me en algun d'aquests.
En prenc nota per una futura tertúlia d'espècies invasores. Queden tots convocats.
Però, i amb això està clar, que això ja ho ha dit Francesc Carol, diguem-ne, aquestes espècies tenen aquesta capacitat de desbordar-nos justament perquè es troben doncs, en un nínxol adequat, que no està, un ecosistema que no està preparat. I davant d'això podem posar doncs, els pedaços que sigui, però hem de ser conscients de que és una, de que hem de veure de manera més freda. I l'altra part, una mica en plan més positiu, és que aquesta és una gran oportunitat per començar també des de l'inici a el que és una divulgació. Per exemple, estan circulant ja molts productes, tant de la Diputació com de la mateixa web del parc, que són aquests pòsters, aquestes claus d'identificació d'espècies. Fins i tot buscant la velutina, t'han descobert o vist espècies interessants. Però sobretot aquestes quatre, com deia el Cisco, és fàcil identificar-les. És a dir, per resumir, tenim una oportunitat d'aprendre. I haver après entre tots, gràcies a la velutina, diguem-ne, la importància dels processos de la polinització, de la biodiversitat i de l'encaix amb les activitats tradicionals, em sembla que ha estat diguem-ne, un efecte positiu d'aquesta invasió.
Amb aquest apunt ens acomiadem d'aquesta tertúlia molt interessant i molt constructiva, que no sempre les tertúlies són així i s'agraeix, i n'estic convençuda que els nostres oients també ho agrairan. Des d'aquí, des de la casa, des de Cugat Media, ens comprometem a posar el nostre granet de sorra amb aquesta divulgació, amb aquesta pedagogia sobre la vespa velutina. En farem un resum d'aquesta tertúlia, ens nutrirem de tota la informació que hi ha tant a la web del Parc Natural de Collserola com a de l'Ajuntament de Sant Cugat. Convidem els nostres oients a prendre nota de tot el que s'ha dit en aquesta taula i recordar-los que podran recuperar aquest espai quan vulguin i com ho vulguin en format podcast a la nostra web. Ara ja només ens queda acomiadar-nos del senyor García, el senyor Llimona, el senyor Barbero i el senyor Carol. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per posar-nos una mica de llum sobre l'assumpte de la vespa velutina al nostre entorn. Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Vosaltres.
A vosaltres.